Per acá estem esperant.
Mentrestant, aquí a Son Sant Joan, llargues cues per facturar en algunes companyies, probablement una situació també derivada dels retards pel mal temps. Aena preveu que la situació s'allargui durant tot el dia.
I de jo deien també que aquesta tempesta comença a entrar sense fre pel ponent de Mallorca. Això també està causant problemes al trànsit. Per saber quina és la darrera hora, connectam amb la DGT. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i a l'altura de Polígono Sant Castelló, i a l'incorporació cap a la Via de Cintura. I a la Via de Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de Son Hugo, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca en sentit aeroport. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de Palma Nova, fins a l'altura de l'incorporació cap a la mateixa Via de Cintura, i en el túnel de Llanova en sentit Palma. I per acabar, també feia retencions a l'autopista de Llummajor, a l'altura de sortida cap a Cotes de Rabassa en sentit Crespí.
Bé, pareix que no podem tenir aquesta connexió, però bé, ja ho sentíem, aquestes complicacions importants, aquesta tempesta que comença a entrar, en aquest cas, per ponent de Mallorca, i està causant ja nombrosos problemes, connexions aèries i terrestres, com sempre, molta paciència, molta precaució si sou al volant. Les 12:05, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, són les 12:06. Benvinguts durant la propera hora. Vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Càritas perquè acaba d'obrir la seva segona tenda, botiga, de moda re, és a dir, roba reutilitzada, reciclada, però que està com a nova. I que, a banda de contribuir a una economia circular i a no tudar tanta roba i, sobretot, tanta d'aigua que se perd per fabricar la roba avui en dia, a més, serveix per donar eines d'inserció laboral a moltes persones que tenen Càritas. Després pegarem un vot fins a Magaluf per saber les novetats del Festival de Literatura Expandida de Magaluf d'enguany, que d'aquí un parell de dies durà figures ni més ni manco que com a Bob Pop en el seu darrer llibre de Cuerpo Presente, i també t'han de convidar a Joana Marcús, una verdadera supervendes entre els més joves, sobretot. A la nostra radiografia mallorquina avui en Joan Ferrés parlarà a Carme Barceló, coordinadora de la campanya del nou joc del vi de la terra. És un joc per aprendre a conèixer les varietats de rem per fer vi que tenim aquí a les illes. A banda de conèixer la nostra cultura vitivinícola, juguem, aprenent d'una manera divertida. I no sortirem de fora de vila, perquè per acabar parlarem amb els pagesos per saber com ens hi podran servir la xarxa d'estacions meteorològiques que ara el govern ha ampliat per reforçar l'agricultura, precisament, davant del canvi climàtic, perquè és un bon, bitllet el que tenim a Mallorca, la falta d'aigua, la falta de pluja. Avui ha plogut una mica, en teoria, de continuar ploguent, però per recuperar els ovellons, els aquífers, les reserves, els safratjos i els embassaments, hauria de ploure molt, molt, però que moltíssim més. Ja ho veurem, que seran massa cuits, i en el que va contarem. Així que en Yolanda Ruiz, en la producció, i en Vivan López, en el control tècnic, començam el Dia Mallorca. Andy, did you hear about this one? sembla mentida, però aquest tema ja té 33 anys. Era el 92, quan Rem van treure aquest Man on the Moon. Tu creus realment que som arribat a la lluna? Encara hi ha molta gent que no s'ho creu. I la prova de que hi vàrem arribar és que hem tornat molt poques vegades, perquè no hi havia res de valor. De fet, 21 persones van trepitjar a la lluna. Ara hi volen tornar, però... Com que no hi ha res de valor, per això no hi vàrem tornar. Si hi hagués hagut diamants de petroli, potser hi haguessin tornat. Bueno, parlem de coses més terrenals, i mai tan ben dit, perquè Càritas Mallorca ha inaugurat una nova botiga de moda re a Palma. És la segona que té a ciutat i la cinquena a tota Mallorca. En un acte on una cinquantena de persones se varen reunir per celebrar aquesta obertura. Connectava amb Sandro Becerra, tècnic de producció d'eines per inserció. Sandro, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal, com va?
Bueno, explica-vos primer de tot, malament no tots ja ho sabem, què és la moda re, perquè jo la definiria d'una manera que segurament estaràs d'acord, però tu dona'm la teva definició. És completament el contrari en el fast fashion, no?
Sí, totalment. Moda re és una cooperativa a nivell nacional de Càritas. Abans, per tenir context, abans, quan la gent volia donar roba, el que feia era pues, duia la roba en els armaris socials de les esglésies. Tothom ho sap, això, tothom ho ha vist. Clar, arriba un moment que per una persona demanar ajuda és molt difícil, és un procés pues, que no tota la gent que necessita ajuda demana ajuda. Per vergonya, per el que pensaran, per el que diran. Clar, tu vas a demanar ajuda perquè necessites roba, necessites per dinar, i surts de l'església amb una bossa de fems, no fa gràcia que te vegin per el carrer amb una bossa de fems. És que és una vergonya que la persona no ha de passar. Pues Càritas, veient que teníem tanta donació de roba i que teníem pues, molta ajuda de la població, dels conveïns, pues a nivell nacional va fer això. Primer, és un procés a través del qual, per tota Espanya, s'intenta trobar una solució aquesta roba, aquest excés de roba, ja se pugui reutilitzar o reciclar. I segon, bueno, segon perquè és l'objectiu principal, és dignificar l'entrega de roba. Perquè clar, no és el mateix que una persona demani ajuda i vagi a una església, que demani ajuda a Càritas, li donin un vale, vengui a la botiga, agafi la roba que a ell li vagi bé o que a ell li agradi, sense cap cost, i surti amb una bossa d'una botiga. No és el mateix.
Sí, és com a més... No sé si la paraula és digna, però com a mínim és engrescador, per molta sí. necessitat que tinguis. Jo he conegut famílies que anaven a demanar a l'hora de tancar i passar porta de darrere, per vergonya, perquè no els veiessin. És un problema. T'hi has de trobar, com dèiem, en mallorquí. Vosaltres recolliu, o Càritas més ben dit, 1 milió de quilos de roba a l'any a Mallorca. Això és una verdadera barbaritat. Han perdut completament el cap. I segur, diguem si que m'equivoc, que hi ha roba sense estrenar, Sandro.
Sí, hi ha roba sense estrenar. Totalment.
Mare de Déu. És que és el fast fashion aquest, que primer, que darrere de vegades hi ha mà d'obra esclava. Es cost amb aigua, què suposa? S'empremta de carboni, endut-la fins aquí. I després la tirem en l'etiqueta. Han perdut completament el cap, perquè les peces estan en bon estat. Però jo puc venir, per exemple, a comprar, per exemple, sí. Sandro, a comprar, però pagant.
Sí, totalment. Mira, primer, xerrant sobre el que dius de la fast fashion.
Sí.
Totalment. Mira, abans... Jo encara soc un poc jove, no? Jo tinc 28 anys, però jo sé que abans, quan era petit, ma mare me comprava una camisa. Exacte. I aquesta camisa se la posava el meu germà.
Exacte.
I durava un munt.
Exacte.
Ara això, sort si una peça de roba que t'has comprat per l'estiu te dura tot l'estiu. Sort.
Sí. Sí.
Perquè a part de la fashion, de que tothom compra per comprar, per tothom, la majoria de gent compra per comprar a plataformes de... Pues barates, plataformes barates, és així. No vull dir noms.
Sí, però, ja mos entenem, ja mos entenem. Sí. Sí. No els hi farem propaganda, endemont. No, ja mos entenem, sí.
Però també és vera que aquesta roba, encara que se compri més, aquesta roba no és de bona qualitat, no dura.
Que va.
I nosaltres ens trobem en una situació ara en la que realment, quan... Realment la funció que fan ara els contenidors vermells de Càritas és un contenidor de fems tèxtil, perquè m'entenguis.
Quina barbaritat.
Avui dia, el tèxtil és un residu, no és una donació. Hi ha molta donació que s'aprofita, és veritat, però avui dia el tèxtil és un residu. I legalment, licitant i fent contactes, el tèxtil és un residu i s'ha de recollir.
Quina barbaritat.
Així que imagina't la situació.
De tota manera, les vostres botigues de moda re, en total ja són, he dit 5 a Mallorca, no sé si són 5 en total, 2 a Palma.
Sí.
Sí. També el que feis és que funcionen com a botigues escola. Hi ha persones en risc d'exclusió que fan feina en contractes d'inserció laboral, és a dir, que hi ha un cremull de coses. No només estan parlant d'economia circular i de reutilitzar, sinó que aquí també hi ha una tasca de voltros, d'eines per inserció, va molt més enllà de vendre sí. només roba, no?
Sí, 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 sí. Mira, totes les Càritas d'Espanya tenen una empresa d'inserció, ¿vale? Per legalment tenir el títol de per recollir residus, ¿vale? Les empreses d'inserció, la seva finalitat és les persones que o bé sigui perquè han tomat una mala decisió o bé sigui perquè han tingut una mala sort en un moment puntual de la seva vida, volen i necessiten una segona oportunitat per demostrar que són persones normals que poden treballar com qualsevol altra persona. Nosaltres li donem aquesta oportunitat i els ajudem en aquest procés per, jo què sé, si un perfil a lo millor no té unes característiques socials, per exemple. No se sap relacionar bé amb la gent i per això no li donen l'oportunitat a un joc de feina ordinari. Però nosaltres li ensenyem com s'ha de relacionar. Has de xerrar així, has de, posar millor, elevar un poc més el to de veu, coses així. I seguim un procés. Cada persona és un món. Cada persona té la seva motxilla i té el seu perfil. Us acompanyem a totes aquestes persones amb l'objectiu de que després, quan acabin el procés, puguin trobar feina, sobretot mantenir aquesta feina i valer-se per si mateixos, totalment.
Si ho he llegit a la nota de premsa, prenen atenció al client, gestió comercial, però sempre acompanyades per professionals. Home, que ningú neix ensenyat. Així mateix, teniu 14 persones ja contractades a Mallorca amb aquest model.
Sí.
Està molt bé, 14. Sí, sí. I això pot anar a més, no?
Clar, per suposat. Si l'empresa anigués a més... Perquè, clar, això, si me permetes, ho vull dir perquè molta gent no ho sap, ¿vale? Molta gent diu, no, jo te dono la ropa, però tu després la vendes i ganes dinero. Vale, alerta'm això. Tu la roba la dones amb l'objectiu de que la persona que la necessiti la rebi i passa així, és així. La persona que no té per poder pagar roba rep la roba de manera gratuïta. Ara, nosaltres el que fem és prendre aquesta roba per poder donar l'oportunitat a aquesta gent que la necessita. Nosaltres no ens quedem res, eh? Nosaltres tot ho reinvertim en l'empresa d'inserció.
Clar, si aquestes persones estan contractades, no poden venir a fer feina de gratis i han de tenir... Se li ha de pagar un sou a la persona, s'ha de pagar el lloguer del local. És que, home, per favor, també hem d'entendre el que és Càritas o el que és Creu Roja o el que és Metges del Món. És a dir, són entitats que on moltíssim voluntaris per a unes despeses mínimes que s'han de cobrir. Per tant, això són altres empreses, són altres empreses les que van a la roba i la duen al tercer món. Això en vam parlar un dia. Això són, sí. hi ha empreses que hi ha gairebé multinacionals, però d'aquesta manera podríem resumir que moda res és un caramull de coses. És a dir, hi ha inserció laboral, hi ha reciclatge, sí. hi ha reutilització, hi ha una consciència mediambiental per aturar aquest fast fashion que mos té a tot locos, perquè és que no, aquí la quantitat... Mallorca, molt petit, per la quantitat de residus tèxtils que generam. Això sí. Hauríem de fer un pensament, no, Sandro? Per a cada un, a nosaltres, a que nostre, no?
Sí, jo crec que sí. Perquè la situació és insostenible, si segueix així. Perquè, per exemple, per posar-te un exemple, ¿vale? Perquè tinguis el context, ara mateix, des de 2024, els ajuntaments estan obligats a licitar la recollida de residu tèxtil com un residu més. Clar, els ajuntaments Per entendre totes les parts, eh? Perquè només és A o B, no és negre o blanc, és tot una escala de grisos. Els ajuntaments, clar, ja tenen els pressupostos. Això no teníem previst. Ara els ajuntaments estan fent l'esforç per poder solucionar aquesta situació. Clar, estem en una situació en la que tots els municipis han de tenir contenidors de roba per al residu, han de pagar-nos per aquesta recollida, per aquest tractament, per el residu, vale, que hem mencionat abans, i això és que és una quantitat ingent. És que l'any passat, el 2024, varen recollir més d'un 1,2 milions de roba.
Això és una barbaritat, és una peça de roba per persona. Això no s'aguanta, és més d'una peça de roba per persona. Qualsevol cas, des d'aquí, el nostre missatge, hi ha 5 botigues de moda re, de Càritas, arreu de Mallorca, dues d'elles a Palma. I penseu que si compreu qualque peça de roba a una d'aquestes botigues de moda re, estareu col·laborant a inserció laboral, a la reutilització, i a donar un missatge envers l'economia circular i en contra d'aquesta moda ràpida que mos ha envaït i que sembla que mos ha fet perdre escapat a molts. Hem de deixar tot més aquí a casa nostra i les multinacionals ja s'aguantaran totes soles. I Sandra Becerra, des d'Eines per Inserció, gràcies per atendre'm-nos i sobretot gràcies per la feina que feis. Enhorabona. Dona deixa enhorabona també a tots els vostres companys. Sandro, gràcies.
De la vostra part. Moltes gràcies.
Nosaltres ara pegarem un vot per canviar radicalment de tema fins a Magaluf per parlar del Festival de Literatura que se celebrarà d'aquí poc allà. Sí, sí, a Magaluf.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és Dial. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el tomate ensalada granel a 1,89 euros kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 8,95 euros kilo y la longaniza payesa de Argal a 14,95 euros kilo. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronge. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
World Up des de Gun. Per què posàvem aquesta cançó? Jo, perquè després se posa de lletrejar W-O-D Up. I perquè parlant de lletres, xerram del Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que comptarà la seva pròxima edició, que se celebrarà d'aquí res el mes d'octubre, a la col·laboració de la Fundació Pilar Joan Miró Mallorca, per explicar la relació dels artistes catalans als Estats Units. Saludem en Miquel Ferrer, de Rata Market i director del Festival de Literatura Expandida. Miquel, benvingut, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bueno, crec que haurà litografies de Joan Miró, que va fer per Meravelles en Variacions Acròstiques en el Jardí de Miró, fet per Rafael Alberti, Nene ni Manco. I és molt, molt, molt curiosa aquesta exposició titulada Alberti Miró, poeta pintor. És una cosa molt curiosa aquesta vegada. Això sí que no ho havíeu fet mai.
No, la veritat que no. Sí que és vera que Flemes, l'objectiu de Flemes, com acostar llibres a nous públics i la literatura a nous públics, i per això sempre li van posar aquest títol de literatura expandida. I sempre intentam mesclar la literatura amb altres disciplines. I en aquest cas, per nosaltres, és un autèntic plaer poder comptar amb l'univers de Joan Miró dins la programació del festival i dur-lo a un espai tan poc previsible o esperat com és Magaluf, no? I per això, a part de poder comptar amb aquest gran nom com és Joan Miró i en la col·laboració per nosaltres també, que ha estat molt important, de la Fundació Miró Mallorca, sí que és vera que ens fa molta il·lusió que sigui en Joan Miró, perquè damunt era un lector apassionat i era un amant de la paraula escrita i va il·lustrar més de 200 llibres al llarg de tota la seva carrera. I com tu bé has dit, el que presentarem aquí a Magaluf, a una de les Secret Rooms de Inside Calvià Beach, és aquesta exposició d'unes litografies de la sèrie de Meravelles con Variaciones Acróstiques en el Jardín de Miró, que és una col·laboració que va fer en Joan Miró amb en Rafael Alberti fa just enguany 50 anys, que se titula Alberti Miró, poeta pintor, on en Miró va il·lustrar i va fer aquestes obres inspirades amb els poemes que en Alberti havia fet per fer aquesta col·laboració. I se podran veure durant tot el festival aquesta sèrie de litografies de Joan Miró, i també se podran llegir els poemes de Rafael Alberti.
Que aquesta Fundació Miró també serà col·laboració doble, perquè serà una de les Secret Rooms. Què són les Secret Rooms? Explica'm.
I les Secret Rooms són aquest espai més poc convencional del festival, que ja ho és bastant en general, però els plats fora del festival són les converses entre els diferents escriptors que se fan a l'escenari amb un aforament d'unes 600 persones, i després de la primera planta de l'hotel tenim una sèrie d'habitacions on passen aquestes intervencions artístiques i aquests espais com a més diferents, instal·lacions, coses immersives i com a més de tu a tu, i per poder tenir un moment com a més divertit i més reflexiu, i també de propostes que un escenari no se podrien veure, no? Per exemple, enguany, altres anys sempre han tingut en Nil Marquès, que és un tatuador que fa un flash day de tatus literaris, que també és com algo que se fa molt a Magaluf, però ho duim en el nostre terreny en el festival. Després també enguany tindrem, a part de la Secret Room de la Fundació Miró Mallorca, tindrem una feta per en Albert Pinya, que també farà una intervenció de tota l'habitació i fa com una instal·lació on agafa l'espai físic de l'habitació i el converteix. També tindrem en Sergi Soler, en Patricia Bolaños, tota una sèrie d'artistes que el que fan és agafar aquest espai físic de l'hotel que tothom té com en ment d'aquesta habitació per dur-la en el seu terreny i reflexionar de diferents temàtiques.
I, bueno, i també crec que l'acte inaugural hi haurà una conversa entre Marta Terrassa, que és escriptora i periodista, i l'escriptora superbanda, la Joana Marcús, que sembla que me fascina que nins llegeixin literatura juvenil, i això, crec que és una gran notícia, això, no, Miquel?
Sí, realment, sí que és vera que va molt alineat amb els objectius del festival, com dèiem, i na Joana Marcús ja s'ha convertit en l'escriptora en espanyol més llegida a Llatinoamèrica, per exemple, per damunt de grans noms amb una trajectòria molt més llarga, i per tant estem segurs que li queda molt de futur per davant, i sobretot això té una acollida brutal i massiva entre els adolescents i els joves del nostre país i de més enllà de les nostres fronteres. Per tant, és una figura clau i que demostra que els llibres n'hi ha per totes les edats i per tots els gustos.
Molt important, que com més jove comencem a llegir, com més jove millor. Dia 2, Bob Pop, que crec que farà un monòleg, però també parlarà del seu llibre De Cuerpo Presente. Home, clar, si no fos De Cuerpo Presente, no vendria. En Bob Pop, tot un personatge, no, Miquel?
Sí, també és això. Com sabeu, el cartell de Flem vol ser totalment heterogeni i que hi hagi noms i gustos per tothom. Sí que és vera que fins ara, encara fins a final d'aquesta setmana, anunciarem tots els noms que mos queden, que arribaran a sumar una quarantena d'escriptors durant tot aquest cap de setmana que podran gaudir d'activitats i també, com bé deies, tindrem en Bob Pop fent un monòleg, perquè també volem, amb això que dèiem, aquesta filosofia de fer un monòleg i no només una conversació o una presentació de llibre, i per això farà un monòleg sobre el seu poemari, que va escriure un dels seus primers poemaris de la seva obra, i per això el veurem un format que és tot un personatge i un gran comunicador que comença a xerrar i no pots deixar d'escoltar.
I també tindreu la creadora de Bridget Jones?
Sí, també tenim a Helen Fielding. Sí. L'escriptora creadora de Bridget Jones, de tota la saga, que ve de Gran Bretanya també per compartir amb nosaltres el festival, i serà segur un moment també molt esperat per tots els fans de Bridget Jones, i segur que serà una conversa totalment divertida i entretenguda, i això, i tindrem l'oportunitat de dur-te'n el llibre de Bridget Jones signat, que també és una d'aquestes coses que per sort només passen a Magaluf durant el Flem.
També tu has dit, en Nil Marquès, que farà un flash de tatu, na Patricia Bolaños i Nana Jaren, també, i na Georgina Ordines, que crec que va ser per primera vegada. Ella és patronista, però què farà en el Flem? Compte'm, Georgina Ordines, què farà?
Sí, perquè com han dit, en Albert Pinya farà una instal·lació artística a una de les habitacions i per primera vegada mostrarà una instal·lació, unes peces tèxtils que està fent, unes escultures tèxtils que l'està fent en col·laboració amb la patronista Georgina Ordines.
Ah,
i serà aquesta primera vegada que en Albert Pinya mostra la seva obra en part d'escultura tèxtil i com en 3D, i per això també serà molt especial per nosaltres, perquè a part de fer diferents murals i diferents instal·lacions a tota la habitació, hi haurà aquesta proposta que serà el primer que se podrà veure d'en Albert, que està fent feina en col·laboració amb Georgina.
També actuarà una Mafalda. Això serà dia 2 d'octubre fins...
Fins dia 5.
Exacte.
Fins el diumenge.
4
dijous,
dies. 2, 3, 4 i 5. Magaluf, Festival de Literatura Expandida. Quant d'any fa? Ja va un bon grapat d'anys, eh?
No te creguis, enguany celebrant la 5a edició, que sí que és molt, però a la vegada és molt poc. És a dir,
està molt bé. 5
ja comença a ser un número important, i sí que enguany tenim la pressió d'això de ser aquesta 5a edició, però a la vegada també és molt poc per un festival que creix i que neix, i que és difícil aconseguir grans noms que venguin i confiïn en el projecte i ho visquin, i també a nivell de públic, i per això realment estem molt contents de que, tot i que fa 5 anys ja, crec que ja s'ha consolidat com el Festival Literari de Referència de Balears, i dijous, que anunciem tota la programació, també podrem veure que encara queden noms bastant potents per anunciar, i segur que ningú s'ho voldrà perdre, perquè ja t'he dit que és un pla molt divertit, molt entretengut, amb veus de primera línia i tot gratuït, així que... I a damunt pots descobrir Magaluf i veure que realment amaga molt més de lo que pensam, així que pensam que és un pla molt redó.
I de fet posam en valor en temporada, entre cometes, baixa, un lloc que mirant de la mà és preciós i que forma part de casa nostra. A partir de dia 2 fins dia 5 a Magaluf, Festival de la Literatura Expandida. Miquel Ferrer, de Rata Market i director del Flem, moltíssimes gràcies i una ferrada molt gran, molt bé, allà.
Moltes gràcies a vosaltres, vos esperam per aquí.
Gràcies. Nosaltres ara tenim el nostre moment per encetar un nou capítol de Radiografia Mallorquina.
Radiografia Mallorquina, amb Joan Farrés.
Bon dia, Joan Ferrés, com estàs?
Què tal, bon dia, com anem?
Bueno, avui toca saber una mica més la nostra radiografia mallorquina sobre què menjam les mallorquines i mallorquins. Per aquesta vegada mos fixam en com acompanyam aquest menjar, Joan.
Sí, efectivament, avui parlam d'aquell plaer que serveix per encara fer més bo un plat, perquè si ho sabem fer bé, una bona mossegada encara té millor gust si l'acompanyam amb un bon vi. Red, red wine.
I still need her soul.
I és vera que cada vegada més gent xerra de vins a Mallorca, però això no vol dir que cada vegada més gent sàpiga de vins, això també ja ho comprovarem. Però avui tenim una oportunitat per demostrar si en sabem o no de vi. A través d'un joc que ha creat la Indicació Geogràfica Protegida Vi de la Terra a Mallorca, el joc es titula El Joc de les Varietats i el descobrim conversant amb Carme Barceló, responsable de promoció de vi de la Terra a Mallorca. Carme, què tal? Benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies per tenir-me amb vosaltres avui de matí. Bon
gràcies, dia. Gràcies per atendre'ns. Ara ho parlàvem, jo no sé si ho comentava a vegades dins Vi de la Terra a Mallorca, que sí que a vegades a Mallorca se xerra més de vi, però que per molt que en xerri molta gent pentura no en sap tant. És a dir, no us passa que de tant en tant trobeu aquelles persones que diuen saber de vi i no en saben tant?
Exacte. És un poc el que hem volgut mostrar en la nostra campanya promocional, no? A través d'Antoni, que és aquest personatge que han creat tan mallorquí i que li agrada molt el vi, però deim que no sap el que veu, no coneix les nostres varietats, no coneix el callet, el fogoneu, el mando negro i més varietats que tenim aquí a la nostra illa. I és com, a través d'aquest joc, volem ensenyar els diferents raïms que tenim i tota la diversitat que hi ha en aquesta illa.
Clar, és que tu dius, aquestes varietats, ara sí que més conegudes, però que no fa tant, eren just el contrari. És a dir, tu com creus que han evolucionat el coneixement d'aquestes varietats? Perquè fins fa molt poc no molt venien tant en el cap.
Bé, crec que el món del vi a Mallorca ha evolucionat. És a dir, cada vegada ens estem apropant més a un públic jove, a un públic que veu vi perquè el gaudeix i que cada pic s'interessa més per saber com està fet, de què està fet, no? Llavors nosaltres a través dels raïms ho hem fet que fèiem, a través de diferents campanyes ja donàvem a conèixer aquestes varietats a través de tastos, a través de jocs i diferents coses, no? I també és curiós com els nostres cellers també cada pic pots veure més monovarietals de les nostres varietats, unes varietats que són de molta qualitat i que cada vegada agraden més i s'ajusten més a l'esperadar dels mallorquins i dels turistes que ens visita.
No va parlar, per tant, d'aquest joc, el joc de les varietats. En què consisteix?
Bé, el joc de les varietats és una recopilació de les varietats autòctones que formen part de l'IGP de Vi de la Terra a Mallorca. I en el final han de fer tal com succeeix a la vida real, no? És protegir-les, és mantenir-les a resguard de qualsevol enfermetat o de qualsevol cosa que pugui passar i els hi faci malbé perquè el producte en el final sigui de gran qualitat. Llavors, cadascú dels participants tindria una zona com té vida de terra, plaig al llevant, esplaç, migjorn, palma, i a través d'aquesta zona ha d'anar recopilant les diferents varietats autòctones que tenim i protegir-les. I, pues, com sempre, te poden passar coses com a la vida real, de que tinguis una enfermedad a les vinyes o una pluja intensa, que ho pot fer malbé. Així que entre els jugadors han de lluitar per protegir-les el màxim possible.
Carme, també te pot passar que no plogui, que hagi massa sucre i que rem doni un vi de grau molt alt o no estan especialitzats és el joc?
Pues moment, mos hem centrat. Pregunta tècnica.
No, és que vos vaig sentir ahir que ho explicàveu a la televisió. No sé si eres tu o una Magdalena o una Bàrbara o una Joana. Les dones vinateres, que per cert, enhorabona les dones vinateres que avui en dia estaven al capdavant. No, ho vaig sentir ahir, mira quina cosa més curiosa. Clar, sucre, pulles, grau i la gent... Sembla que la gent no vol un vi tan fort, tan de potada com d'aquell temps. El volen com a més... vull dir que en el joc no arribau en aquest tecnicisme, ja no encara acidesa, la gota, la llàgrima, tota aquesta història. Jo vaig fer un curs una cata una vegada i no vaig entendre res. Per això m'ho van dir, tu ens deus saber de mi que vas en aquest curs. Pensa tu, jo sé si m'agrada o no m'agrada. Però vull dir que és un joc per tothom, no hi ha coses tècniques, no?
Exacte. És un joc per tothom i també ho volem acostar als més petits, per això no fent referència a l'alcohol, per exemple.
Ah, molt bé.
I en el final aquest joc és una forma de fer pedagogia. Pedagogia tant per la gent de Mallorca que beu molt de vi mallorquí però no coneix les varietats autòctones, perquè els nins també puguin saber quines varietats i quin raïm tenim a la nostra illa. La gent de restauració, etc. I ja tenim molta gent que s'ha interessat per tenir aquests jocs a les seves tendes, als seus diferents llocs. I anem a veure si té bona acollida, sobretot.
Perquè quin s'ha recorregut ara mateix de joc? Està encara en fase inicial? Ja se pot començar a repartir? Com funcionarà?
Per el moment ens trobem a una fase inicial en els que volen donar a conèixer una campanya que consideren que ha estat molt creativa, que ha estat diferent, que la podeu veure a diferents plataformes, ja sigui a la vostra televisió, IB3, en prime time, també se pot veure a la pàgina web, se pot veure a les nostres xarxes socials de VTR Mallorca, Instagram, i després vendrà aquesta segona fase de venda del producte que encara no podem especificar del tot, però que si qualcú està interessat ens pot escriure un missatge per Instagram i demanar més informació sobre aquest joc.
Per curiositat, no hi haurà aquella possibilitat d'ensumar els aromes d'aquesta varietat, no? No s'arriba tant, perquè jo recordo aquests jocs inicials sobre el món dels vins que sempre hi havia aquell potes, no?, per ensumar els aromes. Això ja entenc que se'n va de pressupost, Ventura.
Igual se'n va de pressupost i és una cosa que encara ens ha duit molta feina fer aquesta campanya i dissenyar un joc de taula, però totes les idees són bones, així que ho apuntarem.
Clar que sí, clar que sí. Però el manco, amb aquest ja anem ben servint. Ja ho veig, per tant, el joc de varietats que presentam avui de Vilaterra de Mallorca. Carme, abans ho parlàvem, tu notes que cada vegada sí que som més conscients aquí a Mallorca del vi que bevem? És a dir, que cada vegada sí que volem sabrà més, te demanen més els clients, se volen informar més sobre què bevem?
Sí, això és una realitat i també és vera que el vi de Mallorca cada vegada que en saps més disfrutes, gaudeixes molt més de conèixer les varietats i d'experimentar-ho amb els monovarietals, per exemple, no? Es poden beure una botella de Giro Ros o de Callet, són vins molt més frescos, són vins que tenen molta personalitat i que realment el que ens donen és una diversitat i una autenticitat de la nostra illa que és molt característica. Mm-hmm. Llavors, quan la gent comença a conèixer, de veres se fica molt en aquest món i fa una immersió total coneguent les varietats locals i aprenent dels diferents vins que pots trobar en els diferents territoris de la nostra illa.
Nosaltres en aquesta secció diària, aquí a Radiografia Mallorquina, el Dia Mallorca, sempre anem reflexionant, descobrint una mica com som els mallorquins i mallorquines a través de diversos hàbits, avui parlant de menjar, de beure un bon vi. Per curiositat, no sé si vosaltres sabeu els tipus de vi que més consumim els mallorquins i mallorquines. Quin mos sol agradar més? No sé si és la varietat, però almenys els tipus de vi, jo una primera idea per tu seria el negre o com és això?
Crec que a Mallorca no tinc dades específiques, per això no vull fer una confirmació, però els vins que més solen sortir són els vi blancs i rosats. Mm. Almenys en els nostres festivals, que reunim a més de 3.000, 4.000, 7.000 persones, i en el cas de Palma 15.000, les referències que més surten són vi blanc i vi rosat. És vera que si sempre trobem aquest aspecte de l'estiu, vi blanc, l'hivern, vi negre, no? A pesar de que els mallorquins que són negres són molt més frescos, com te dic, són vins que poden estar d'estiu, sí que trobam que la venda s'augmenta amb els vins blancs.
Uh-huh. I el rosat, se confirma aquesta tendència d'aquests anys, que cada vegada també té més demanda?
No t'ho podria dir. No tinc els números en específics, però no m'atreviria a dir que sí.
Mm-hmm. Però el manco, mira, Jaume, jo pensava que anava de negre, sa cosa, però ara m'ho diuen de rosat i de blanc.
Jo també m'ho pensava. Però, Carme, tu què en saps? Tu creus que és vera, allò de vi negre per la carn i vi blanc per peix? Perquè jo sempre veig negre i moltes vegades me diuen blanc, no? I dic, no, jo sempre veig negre. Tu creus que és cert aquest maridatge? O cadascú marida en el que vol?
Personalment, trob que no, que és un poc sabre jugar amb les varietats, amb els plats, amb la gastronomia, però crec que pot ser molt divers. Perfectament, tu pots jugar amb un vi blanc amb bota per mesclar-ho amb un menjar, amb un plat més fort, dirien, com pot ser la carn, i que te quedi un bon maridatge. Però, de totes maneres, jo vos convido que vengueu a un celler de vi de la terra, els que vols us vulgueu, i que vos passem un maridatge i així vulgueu experimentar amb diferents tipus. Deixar-ho millor i que cadascú
diu,
digui.
Diu, si la nostra companya de producció, no Yolanda, tot d'una apreta el botó i mos diu per línia interna. Sí, hem d'anar. No mos ho diguis tu, i a vegades, perquè nosaltres mos meravella no només el món de vila, sinó també, clar, el vi té com un... Té com una aura especial. Té una aura especial, la vinya, la barema, el temps en bota, és una cosa... És com a màgica. És una cosa com a màgica. Fins que veus la botella, no sé. Almenys que no som entesos, jo crec que feis màgia, no, Joan? És com una cosa...
Sí,
especial, no m'he dit especial.
És com una espècie d'alquímia així molt interessant i que creix i que sobretot agraïm això, que obriu cada vegada més finestres, no?, ara a través d'aquest joc, per arribar més gent i per conèixer-ho de veres, el món del vi.
Sí, el que hem intentat és continuar fent una feina que s'apropin al públic, que es vi s'aconegui des de diferents jocs, i que tingui interès.
Mm-hmm. I d'això se tracta. Carme Barceló, com a responsable de promoció de Vida a la Terra a Mallorca, moltíssimes gràcies per atendre el dia a Mallorca.
Gràcies, Carme.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
Adéu.
Gràcies, Joan. Nosaltres, ara d'aquí un instant, continuarem a Fora Vila. Parlarem de com la previsió meteorològica avançada pot ajudar precisament en els pagesos a lluitar contra el canvi climàtic.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdio és informació. En Eroski, mejor que pegarte post-its de amor en el portátil, preferimos darte este ofertón en salmón a 9,95 euros el kilo. Y más de 2.000 productos Eroski, siempre buen precio. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Aquest és en Toni. Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi, no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negre i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
gran Gary Moore amb aquest solo final de Street Gold Blues. Bueno, parlem, continuem fora vila perquè el govern ha ampliat la xarxa d'estacions meteorològiques per ajudar els pagesos a cuidar millor els cultius davant aquest canvi climàtic que tenim aquí. En aquest moment hi ha 16 estacions actives que cobreixen més del 70% del territori, però volen arribar a una cobertura total posant 5 estacions més l'any que ve. En xerram amb en Sebastià Ordina, secretari general d'Unió de Pagesos. Sebastià, bon dia. Valtor, sí. Realment aquestes estacions, 16 més, 5 més, seran 21. Aquestes estacions, en teoria, vos donen temperatura, humitat i precipitació. De quina manera ajuden en els pagès aquestes estacions meteorològiques? Perquè 21 estacions ja n'hi haurà així l'any que ve. Compte'm.
Bueno, jo crec que al final, quanta més informació poden tenir, molt millor. El tema de malalties i plagues sempre xerram de prevenir problemes, no de curar, perquè quan xerram de curar, tot és més complicat. I sempre hem d'anar a tractaments preventius. I, per tant, aquestes estacions, allò que mos indica, és el moment que hem d'aplicar productes. És a dir, això està lligat amb una reducció d'aplicacions. És a dir, no perquè els nostres predins diguessin que per Sant Joan s'ha d'esquitar la vinya, per exemple, sí, no vol dir que s'hagi de fer. Per tant, aquestes estacions, allò que mos donen és que en aquella zona, aquesta setmana, cada setmana, rebem un correu electrònic en tota la situació, aquesta setmana ha passat això en aquella zona. Per tant, si se reuneixen les condicions, podem tractar la vinya, en aquest cas. Però si no se reuneixen les condicions, no fa falta aplicar cap producte fitosanitari. Per tant, això és una manera de reduir aplicacions, de reduir esquitades i de donar més informació als pagès.
I clar, sobretot, ara que en el canvi climàtic, per exemple, les dites ja no ens serviran, perquè enguany ja hem vist que ni la monja la va encendre ni el frare la va apagar, les dites comencen a no servir molt, per tant, ara és el moment d'aplicar això, perquè, clar, per ventura, esquitar de més tampoc és bo, per segon quin cultiu, m'imagino.
Exacte, ja no només és que no sigui bo, sinó que té un cost. I per tant, dins l'agricultura, aquí on els marges són tan petits, si podem estudiar qualque cosa, ja sigui econòmicament, però també mediambientalment, jo crec que benvingut és i per tant, sempre és una cosa positiva. El fet de que el govern vulgui cobrir el 100% de l'àrea, de la zona, jo crec que és una molt bona notícia, perquè això, quanta més informació tinguem, molt millor.
Ara parlàvem amb Carme Barceló de la indicació geogràfica de vida a la Terra. Crec que aquest sistema s'aplicarà primer a les vinyes i més tard a les oliveres. Per exemple, ara enguany a Tramuntana, jo no sé si avui ha plegut a Tramuntana, però ahir me deien de la cooperativa de Solla que si aquesta setmana no plovia, tota l'oliva se perdria. Jo no sé si amb això, a poc a poc, podrem anar també a planificar, a regar, perquè, clar, bé, en el cas de les oliveres de Tramuntana no, perquè no se poden regar. Però si se comença pel vi, per ventura, que més com a extensiu i com a més igual, no? I després se pot aplicar a l'olivera, després jo m'imagino que ja se podrà estendre a tota la totalitat de ses llavors i plantes i arbres que existeixin, no? S'haurà de començar per qualque cosa.
Bueno, evidentment, perquè hi hagi notícia, ha de ploure. Això és el primer de tot.
Clar.
És a dir, si no plou, les estacions no mordien res,
no,
perquè
clar,
no voldrà dir que no ha plogut. Quan tenim problemes de fongs, sempre hi ha una regla que és aquí on s'ajunten humitat i elevades temperatures. Si això no passa, és a dir, si només hi ha elevades temperatures però no hi ha humitat, com ha estat el cas d'aquest estiu, els problemes fitosanitaris són molt baixos, perquè només hi pot haver una mica de roades de matí i llavors quan te fa el primer raig de sol aquesta roada s'evapora i, per tant, no hi ha problemes. El tema és que si plou i fa calor és quan hi ha problemes i és quan hem de començar a tractar. El tema de l'oliva de la serra, el problema no ha estat exactament aquell. El problema és que, com que no plou, l'oliva se penseix abans de que sigui grossa i per tant no té valor comercial i s'oliva cau i s'atuda. Clar, el tema important aquí és dir que aquestes estacions no mos preveuen si plourà o no.
No, clar.
Però el punt important és que les aigües cada vegada plouen més irregularment, en poc temps plou molt, i per tant aquesta aigua no s'aprofita. Per tant,
exacte.
Jo crec que cada vegada és més complicat fer agricultura de secà a Mallorca, i per tant això és un tema que n'haurem de xerrar i molt en la Conselleria d'Agricultura.
Avui de matí xerrava amb en Joan Gaià que de tota l'aigua de pluja que se perd, antigament aquelles cases amb dos aiguavessos, la canal de giny, l'aigua anava dins la cisterna, hi havia un safreig, tota l'aigua que ha plogut avui a Palma serà anat a demà. I és que estan perdent una quantitat d'aigua que antigament a Palma mateix, quan jo era menut, que el meu predic no se perdia, que és, que és com que haguem perdut el capet. Què costaria que tots els terrats de tots els edificis aprofitassin tota l'aigua que ha plogut avui, per exemple, per aigua grises, per exemple? És que i estan estirant de se quedar amb aigua potable. Sebastià, és que és com si haguessin trabuquet el capet. No ho trobes?
No, és així de senzill i així de lògic. Sincerament, en fora, jo som d'un poble de Santa Maria, aquí on tenim unes normes subsidiàries antiquíssimes i obsoletes, aquí on encara ara pots fer una casa fora un grup. Per tant, això, a dins un temps de sequera, jo crec que hauria de ser impensable.
Exacte.
No aprofitar 100% de l'aigua que plou. Ja que n'hi ha poca, l'hauríem d'aprofitar al màxim. I també nosaltres sempre hem pensat que una cosa que val poc, la gent, no vull dir que l'atudi més, però que li dona poc valor.
Sí. Hauria d'anar en espereu de l'electricitat, veuries tu.
Això m'anava a dir. Seria molt senzill que l'aigua anés en el mateix preu que la corrent, i així tothom va viu a l'hora de pagar llums dintre seva, o de posar l'aire condicionat quan toca. Però l'aigua, com que val poc, no mirant tan prim. Per tant, jo crec que entre tots hem de fer un exercici de saber aprofitar aquest recurs natural que tant escàs i que en poc temps hem d'anar molt alerta per poder seguir obrint el grifó i que surti aigua.
Ara he flipat en el que la gent pugui fer una casa sense safreig. I tenen nassos de fer piscina. En canvi, antigament feies el safreig i tenies safreig i feies un capfico dins del safreig. I ara la piscina no pot regar en aigua salada o clorada que ni pot donar de beure als animals en aigua de la piscina perquè tornaria en vers. En canvi, el safreig antigament, jo recordo que m'ha fet molt de capfico dins d'un safreig i no passava absolutament res. Hi havia aigua i era aigua per regar. I de tant en tant unes gotes de xivet, el meu predí, i tiramilles, i no passava res. I ara sembla que han trabucat el capot actualment. Sebastià, des d'Unió de Pagesos, mem si l'any que ve amb aquestes 21 estacions, tu has dit la notícia que plogui i així vos donaran informació, però com a mínim humitat sí que vos pot donar informació, temperatura i humitat a l'hora de esquitar o no. Sebastià, a més si plou bé, però bé, que plogui bé. Tira i un parell de dies. Moltíssimes gràcies i endavant ses atxes.
Gràcies,
Sebastià. Bueno, nosaltres mon anam, tornem demà a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia a Mallorca.
Serada, confes que m'agrada, és molt i treu aigua. et s'ofreix la guarda, són coses d'escar. He provat que fa serada, com fes que m'agrada, és molt i treballo, et s'ofreix la guarda. Són coses d'esquerra.